Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 de la tarda amb l'actualitat esportiva de la jornada a casa nostra. El Barça pendents de tancar sortides per poder inscriure a Koundé. La sortida de Memphis no seria suficient per inscriure el central francès. Faria falta tancar més sortides perquè les negociacions per les rebaixes salarials de Piqué i Busquets estan ara mateix aturades. De seguida el Víctor Navarro ens dona detalls. Avui abordarem com afecta o pot afectar als jugadors de la Pedrera l'arribada dels nous fitxatges. Ho farem amb Aureli Altimira, durant molts anys responsable del futbol formatiu del Barça, fent tàndem amb Jordi Roura. De seguida parlem amb ell a Esports COPE. A l'Espanyol escoltarem Calero, a dos dies ja només del segon partit de Lliga per l'Espanyol, que obrirà jornada divendres rebent el Rayo a Cornellà. Atenció que avui donarem dues entrades dobles per anar a aquest partit de divendres. Dues entrades dobles per l'Espanyol Rayo, així que atents a l'antena d'Esports COPE. Estem pendents també del Mercato del Girona, que té avui com a noms propis Oriol Romeu, Mica Mármol i el porter de Boca, Agustín Rossi. En tennis, dia important avui perquè torna a competir Rafa Nadal. No ho feia des de la seva retirada a Wimbledon. Juga avui primera ronda al Masters 1000 de Cincinnati contra el croata Coric. Carlos Alcaraz s'ha desfet en primera ronda de McDonald per 6-3 i 6-2. També avui juguen aquesta tarda Muguruza i ja de matinada ho farà Paula Badosa. Els europeus d'atletisme de Múnich avui estarem pendents de Maria Vicente a l'heptatló i de Sir Martínez, opció clara de medalla als 110 metres tanques. I hem quedat per parlar d'aquí una estona amb la Raquel González, l'atleta de Mataró, l'atleta del Barça, plata ahir als 35 quilòmetres marxa. Els europeus de natació de Roma, avui pendents de Carles Coll, que participarà a la final dels 200 estils amb opcions de medalla. I en bàsquet, derrota de la selecció espanyola en partit de preparació per l'Eurobàsquet davant Lituània, 77-82, partit disputat ahir a Les Palmes. Molt superiors en tot moment els lituans, Espanya que ha de millorar per arribar amb garanties a la cita continental. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Miguel Rico i el Jacinto Vicente i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, la pregunta és: què és més prioritari reforçar, el lateral dret o l'esquerra? Creieu que el dret al 62%, que a l'esquerra al 38%. En clau espanyol us preguntem si és necessari fitxar un altre porter. Ho teniu claríssim. El 78% creieu que sí, només el 22% que no. I en clau Girona us demanem quina posició és més prioritària reforçar. Creieu que la porteria al 30%, que la defensa al 17%, que el mig del camp guanya aquesta opció al 37% i que la davantera al 16% dels que heu votat. Marc Peires està al control de so, Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Això està en marxa, la pilota ja roda Esports COPE.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
A Sports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 9, obrim l'Esports COPE d'avui abordant l'actualitat del Barça i ho fem amb el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Que miraculosament ens acompanya avui als estudis. No està ni a la porta de cap restaurant, ni de les oficines, ni a l'aeroport. Està aquí, avui, el Víctor.
Sí, aquí estem a l'estudi principal de la cadena COPE a Barcelona.
Això vol dir que al migdia és tranquil. No?
De moment sí, és de veritat moment. Que hi ha, sempre hi ha dinars i tal de gent important del Barça, però de moment tranquil.
Abordem l'actualitat del Barça, començant per aquest nom propi de les últimes hores, Víctor, que és el de Foyt, el lateral del Villarreal. Ahir ens parlaves d'aquesta trobada, d'aquesta reunió entre el Barça i el seu representant. Quin recorregut està tenint el tema?
Doncs bueno, que el Barça sap de moment que si volen a Juan Foyt han de pagar els 42 milions d'euros de la clàusula que demana el Villarreal. Impossible, el Barça no pagarà mai aquesta xifra, que abans, lògicament, i ho hem de repetir, abans de fitxar un lateral dret ha de sortir Sergi Llodés, que no vol sortir. Si sortís Sergi Llodés, si entengués aquest missatge que li va donar Xavi contra el Rayo de deixar-lo fora de la convocatòria, llavors sí, podrien anar per un lateral, però evidentment en el Barça creuen que si es produís això podrien negociar amb el Villarreal, encara que és un club que té fama, com comentàvem ahir a Esportscope, Joan, de ser dur, de negociant qualsevol traspàs. Avui li han preguntat en roda de premsa al seu encara entrenador, una Emery, estava a la prèvia de la fase prèvia de la Conference League, que demà juguen a 8:45 de la nit contra l'Split de Croàcia, i li han preguntat per la situació de Juan Foyt.
Pues Juan Foyt está muy contento aquí. Está muy contento, está muy agradecido al club, muy agradecido a lo que está viviendo aquí con nosotros, y él me transmite mucha tranquilidad. Y lo demás, darle naturalidad, saber lo que piensa el club, que ya sabemos, saber lo que piensa el jugador, que ya sabemos, y sobre lo que pueda pensar o querer el Barcelona, pues eso ya nosotros no lo sabemos.
I és veritat que també Emery en roda de premsa ha dit en una resposta que el mercat dura fins al 31 d'agost, que és el mateix que diu, per exemple, Xavi sobre Frenkie de Jong quan li preguntem sobre Aubameyang, i que és veritat que pot haver-hi algun imprevist, per exemple, que algú pagui una clàusula o que arribi una oferta que agradi algun jugador del Villarreal. Així que també Emery és conscient de la situació del mercat. Però a hores d'ara el Barça ni pot pagar aquesta clàusula ni encara ha sortit Sergi Llodés com per activar ja l'operació lateral dret, però evidentment Mateu Alemany ja es va reunir ahir amb el seu agent per parlar de la situació, per veure les intencions de Juan Foyt.
Una de les prioritats ara mateix al Barça és intentar inscriure Koundé pel partit de diumenge davant la Real Societat. Està complicat perquè encara que sortís Memphis Depay a les properes hores, amb això no dona, no?, per tenir el suficient fair play?
No dona. Ara mateix queden uns 22-24 milions d'euros, segons va explicar ahir per la nit del partidazo de Cope, per poder inscriure Jules Koundé. I amb la sortida més probable, que és la de Memphis Depay, a la Juventus, només s'alliberen uns 12 milions d'euros. Per tant, encara manquen 10 milions per poder inscriure a Jules Koundé. Com lo de Memphis és el més avançat i el que es podria produir de manera immediata aquesta setmana, doncs, evidentment, ara sembla difícil que Jules Koundé pugui estar diumenge a Noeta, a la banqueta o a la titular, a les ordres de Xavi Hernández. Caldran més sortides, si no és la de Bradway, la d'Untiti, evidentment la d'Aubameyang o la de Frenkie de Jong no s'intueixen que es puguin produir si es produeixen aquesta setmana, o si no, seure amb els capitans i parlar de rebaixes salarials.
El tema aquest de les converses amb Piqué i Busquets per una nova rebaixa salarial està bastant encallat, no? Està aturat ara mateix, no?
Està aturat, esperen en el Barça tornar a parlar amb els capitans aquesta setmana, a veure si aconsegueixen obrir de nou el diàleg i poder parlar-ne, però està encallat en el cas de Busquets perquè només vol estar un any més aquesta temporada, de fet, que s'està ja jugant al Futbol Club Barcelona, d'aquí un any vol estar a Miami, i el que no vol és allargar el seu contracte, que el Barça li va oferir doncs allargar-lo 2 anys més, i ell no vol allargar aquesta vinculació perquè té clar que vol anar a la MLS i ja no es veu jugant més al Barça.
I perquè si l'any que ve no està jugant al Barça, podria tenir a nivell fiscal dificultats. Exacte. Per cobrar per una cosa que no està fent.
Exacte, evidentment, i també que la Lliga no acceptaria allò, per tant, no ho podrien fer, han de trobar la manera, i en el cas de Gerard Piqué, doncs han tornat a seure, ell es va seure amb el club per dir-los que canviaria el seu contracte, que seria més a la baixa, que deixaria de cobrar un sou que és de crack mundial, però encara no han tingut les converses necessàries com per poder signar aquest contracte, encara que ja està parlat que ho faran. Així que, com tot es va demorant, també dificulta, evidentment, la inscripció de Jules Koundé i tot. Marcos Alonso, Bernardo Silva, tots els noms queden ara mateix parats i aturats fins que no es pugui inscriure a Jules Koundé.
Doncs això pel que fa a les situacions de mercato. A nivell esportiu, l'equip va entrenar ahir a la tarda i avui torna a mi.
Sí, a les 7 de la tarda, sessions de tarda, menys divendres que tenen festa i dissabte que entrenen pel matí, a les 9:30, i estan entrenant, evidentment, per evitar la calor, la part més gran de la calor, en un horari de tarda. Estan tots els disponibles. Xavi ha de triar de cara al partit contra la Real qui serà el substitut de Sergio Busquets, és el que està provant aquesta setmana, si Pjanic o Frenkie de Jong. I ahir, com a anècdota, per cert, i és important remarcar-ho, van veure com va sortir de la ciutat esportiva expressament Ter Stegen, el porter, com si fos un capità, per signar tots els nanos que hi havia a la porta, que ara mateix, com hi ha festes als col·legis, com és vacances, doncs va molta gent a la ciutat esportiva i va estar signant a autògraf. L'equip entrena aquesta tarda i de moment esperant a veure si poden inscriure a Jules Koundé i a veure qui serà el substitut de Sergi Busquets diumenge.
Un últim apunt, dimecres que ve, la setmana que ve, tenim el Barça-Manchester City a l'estadi del Camp Nou, partit importantíssim en la lluita contra la L, partit benèfic, va bé la venda de... d'entrades.
Sí, més de 50.000 ja entrades venudes per aquest partit. L'objectiu del club és que sigui la major recaudació en el benefici de la lluita contra la ELA, contra aquesta malaltia, i va estar darrere la Fundació Luzon, que està evidentment acompanyant a Juan Carlos Unzué, i estan darrere de tot això i en la seva lluita contra la ELA. Serà dimecres vinent, el dia 24, a 9:45 de la nit, al Camp Nou, i de moment va molt bé, més de 50.000 entrades. Evidentment esperen al club que s'ompli tot el Camp Nou per un partit molt maco, i el Manchester City arribarà ja diumenge a Girona, estarà a Girona, i prepararan aquest partit, que evidentment serà maco tant per Pep Guardiola, per Ferran Soriano, Chiqui Beristain, com per part del Futbol Club Barcelona, i evidentment per Unzué, per la lluita contra l'ELA.
Compreu entrades, que és un espectacle esportiu de primera magnitud, un partit entre el Barça i el City, a més per una magnífica causa. Víctor, gràcies per haver-nos honorat amb la teva presència, a veure quan et tornem a veure per aquí.
Moltes gràcies, Joan. Una abraçada.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Més Barça Esports Cope, amb l'arribada de tants fitxatges de nivell internacional, pot quedar ressentit el paper dels futbolistes formats a casa. Tenim el cas de Nico, per exemple, que ha volgut sortir al València per tenir minuts. Han hagut de sortir jugadors com Mingueza o Riqui Puig, i fins i tot gent ja tan contrastada com Gavi o Ansu Fati ho poden tenir complicat per ser titulars aquesta temporada. En parlem amb Aureli Altimira, durant molts anys responsable del futbol formatiu al Barça, fent tàndem amb Jordi Roura. Aureli, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estem, Aureli?
Molt bé, molt bé.
M'han dit que t'enganxem per la zona de l'Empordà, no? Que s'està molt bé per allà,
sí, sí, estem aquí passant uns dies de relax, sí, sí.
El temps què tal? Que la cosa s'està complicant avui?
Avui comença a estar a punt de ploure, sí, sí, això s'ha tapat una mica, però bueno, tot i així s'està molt bé aquí dalt.
Molt bé, Aureli. Descansant, però imagino que ha connectat, com sempre, a l'actualitat, seguint tot el món del futbol, seguint el Barça, i d'entrada, Aureli, et preguntaria quina sensació et dona la plantilla que està confeccionant el Barça de cara a la propera temporada, o de cara a aquesta temporada que ja està en marxa, tenint en compte que queden 15 dies de mercat i que encara poden passar coses.
Bé, la veritat és que ha sigut una sorpresa aquest canvi de plantilla tan radical en tan poc temps. Hem passat de tenir un equip que semblava que seria justet a tenir un equip que pot aspirar a tot. S'han fet molts fitxatges, gent amb internacionals amb molta qualitat. Ara falta, doncs, ensemblar tot això i a veure que els resultats acompanyin, no? Però, bueno, en principi la cosa pinta bé, no? Jo crec que hi ha una plantilla de molta qualitat i amb molts jugadors que poden ser titulars.
Sí, home, d'entrada és evident que el nivell ha pujat, no?, respecte a la temporada passada, Aureli, de la plantilla.
Sí, sí, al final venim d'on venim, no? Al final l'any passat vam patir, vam tirar de molta gent de la casa, una mica com a recurs que ningú esperava, i ara, doncs, està clar que els jugadors que han arribat són gent més contrastada, que en teoria han de tirar del carro i han de donar alegries aquí a l'afició, no?
Sí, hi va haver molt de debat durant la passada temporada sobre la frase aquella que va dir Koeman, esto es lo que hay. Després va arribar Xavi i una mica va acabar dient, no amb les mateixes paraules, però va acabar dient que la plantilla s'havia de reforçar, i una mica el temps segurament li ha donat la raó a Koeman, no, Aureli?
Bé, en aquells moments l'equip no estava per tirar coets, no? Venim d'una situació una mica dura pel tema de la pandèmia, tot el que havia passat, i l'equip havia quedat molt tocat, no? I és cert que la gent jove que va pujar potser va ser una mica precipitat tot plegar, però bé, al final la gent va donar la cara. Al final, sí que és cert que al final quan comences una temporada nova el que vols és començar amb un equip sòlid, doblant posicions amb gent de qualitat, i jo crec que feia falta una mica canviar la dinàmica de l'any passat. No?
Aquí sempre hem dit, però, que la Masia, la Pedrera, ha de ser una de les pedres angulars de la identitat del club i de l'equip. Clar, quan arriben fitxatges internacionals, com tu dius, de tant de nivell, això repercuteix en el paper de la gent de casa, Aureli.
Sí, està clar. Tots els que hem treballat a la Pedrera i som enamorats de la Pedrera, pensem que la base de l'equip ha de ser gent de casa. Al final està demostrat, ho hem viscut en els últims anys, que la gent de la casa sempre dona la cara, no? Gent que coneix el club, gent que coneix la manera de jugar, i al final si els dones oportunitats i tens paciència, acaben rendint. El que està clar que el Barça és un dels millors clubs del món i és cert que ha de tenir els millors jugadors del món, no? Però sempre hem dit nosaltres, perdó, que per la gent, que per determinades posicions i per no ser primeres espases, més val tenir un nano de la casa que no fitxar mitjanies que no acaben donant rendiment, no? Mm. Sembla ser que aquest any els fitxatges són la majoria molt contrastats, i amb el recolzament de gent de la casa que ha pujat i que està donant un nivell molt, molt, molt alt, jo crec que la plantilla quedarà molt, molt, molt arreglada.
Sí que és veritat que no s'ha de ser integrista tampoc, i gent de la Pedrera per gent de la Pedrera no, és a dir que si s'han de fitxar futbolistes de primer nivell això s'ha de fer perquè el Barça sempre ho ha fet, però és veritat que hi ha hagut vegades que s'han fitxat mitjanies i que això ha impedit que gent de la casa que segurament hagués pogut demostrar que era útil pel primer equip no ho pogués demostrar.
Sí, que et deia, al final hi ha posicions que tothom parla del cas del Cucurella, no? Quan s'han buscat laterals esquerres suplents que al final han donat pitjor rendiment que haguessin donat aquests nanos, no? Jo crec que hem d'anar una mica per aquí. Confiar en la gent de casa que segur que sempre dona rendiment. El que passa que tampoc es pot esperar que en un any pugin quatre nanos directes al primer equip. Al final, en l'època d'en Pep Guardiola i el Tito, hi havia 10 jugadors de la casa que eren titulars. Però clar, aquests jugadors no m'han pujat tots el mateix any. Cada any pujava un o dos, com a molt. Al final has de tenir paciència i és per això. Cada any pujava un o dos nanos que al final et donaran rendiment sí o sí.
Et vull preguntar per algun cas en particular que crida l'atenció recent, com per exemple el cas de Nico. Ara ha arribat Pjanic, que estava cedit, es queda a la primera plantilla, sembla que és l'aposta per ser el substitut de Busquets quan faci falta, per exemple, sense anar més lluny aquest proper diumenge, segurament serà titular, i Nico, per tenir minuts i protagonisme, ha hagut d'acabar sortint cedit al València.
Sí, jo pensava que Nico es quedaria, les seves raons tindrà, no sé si és una cosa afectada amb en Xavi, però bueno, si hi ha algú que a la llarga ha de confiar amb la Pedrera és en Xavi, això ho tenim clar. El que passa que bé, a vegades són aquestes decisions que és millor, no? Que es quedin aquí jugant poc aquests nanos o que surtin cedits per agafar molts minuts i llavors tornar, no? Segurament a tots els que estimem la Pedrera ens agradaria que en Nico s'hagués quedat, però bé, segurament la sessió tampoc li anirà malament i el que està clar que és un nano molt jove, al final, clar, estem parlant de nanos de 19 o 20 anys. Hem de pensar que quan que el Xavi i l'Andrés van començar a ser titulars al Barça tenien 23 o 24 anys. Al final tot s'ha accelerat molt i bé, jo espero que en Nico, bueno, fins en Nico tornarà al primer equip i serà un jugador important durant molts anys, no?
I volia posar un altre nom sobre la taula, que és el de Gavi. Clar, també s'estan fitxant molts interiors, hi ha la possibilitat també que acabi venint Bernardo Silva, veurem, però és que si acaba venint Bernardo Silva, fins i tot un futbolista del talent i de la projecció de Gavi, internacional amb Espanya, intocable per Luis Enrique, pot acabar tenint problemes per tenir minuts aquesta temporada.
Bueno, jo crec que en Gavi no tindrà problemes. Al final, tu has dit, és internacional per Espanya, és un jugador amb unes condicions brutals. És un jugador que sempre et dona una nota molt alta. Sí, Bernardo Silva també és internacional, però bueno, aquí ha d'haver-hi competència i la competència és sana. Jo crec que el Gavi i jugadors d'aquest perfil, per molta competència que tinguin, sempre seran primeres espases. Jo crec que són jugadors que m'ha matat el Barça de petits, que coneixen la manera de jugar i que ben segur que seran molt, molt importants durant molts anys.
Vaig acabant, Aureli. Tens una mica la sensació de que la temporada passada es va apostar per la gent de casa per necessitat, pràcticament per obligació, i que a la que s'han invertit diners la gent de casa està quedant una mica arraconada o no?
Home, que va ser una mica per necessitat, sí, està clar, l'any passat va ser per necessitat, perquè al final teníem el que teníem i la situació era la que era. Aquest any, bueno, s'han aconseguit molts diners per poder fitxar gent. Jo crec que, bueno, és el moment una mica de donar aquest canvi, no?, de il·lusionar la gent i de que l'equip doncs, torni a ser un top d'Europa, no? Segurament això repercuteix en que algun jugador del filial no podrà quedar-se primer a la primera plantilla, però bé, jo crec que a la llarga seguirà sortint nanos, perquè ja et dic que els que venen per sota són molt bons, tenim uns cadets juvenils de molta qualitat i al final seguiran sortint jugadors i esperem que es torni a confiar en ells perquè donen resultats segur.
Molt bé. Any maco, però molt exigent per Xavi, eh? Pressió, Aureli. Bé, això és el Barça, ja ho diu ell sempre. La temporada passada va anar com va anar, però aquesta temporada, amb el que tindrà entre mans, se li exigirà molt.
Sí, al final la gent el que vol és guanyar i s'ha apostat fort amb fitxatges de nivell, i però Xavi no és tonto. Xavi sap que ell també se li exigirà guanyar i guanyar jugant bé. Però bé, jo crec que ell és la persona idònia i que segur que amb la seva experiència, amb la seva coneixença del club, doncs ho tirarà endavant amb tota seguretat.
Molt bé, Aureli. Tenim el litigi que teníeu tant el Jordi com tu amb el Barça arreglat o queda alguna cosa per resoldre de la sortida vostra?
No, ja està arreglat. Sí, com no podia ser d'una altra manera, les dues parts es van posar d'acord i sí, està el tema arreglat i bé, i tots contents.
Perfecte, millor així, doncs. Aureli Altimira, un plaer, gràcies per atendre'ns i acabar de passar bons dies per allà a l'Empordà, eh?
Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Toquen al mercat. Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Què ens portes avui, a veure?
De les aventures del Manchester United a Madrid. Informa Melchor Ruiz, Casemiro no té intenció de sortir del Madrid. Informa Antonito Ruiz, l'Atlètic de Madrid no escoltarà ofertes per Joao Félix. L'operació oficial del dia al mercat espanyol, la marxa d'Estupiñán, l'equatorià del Villarreal, al Brighton. 18 milions d'euros fixos més 5 en variables fàcils. Vaja, al conjunt el submarí groc ingressarà 23 milions d'euros. El Getafe persegueix les contractacions de Munir El Haddadi i el defensa també del Villarreal, Cuenca. A l'Elx ha arribat cedit pel Watford Domingo Esquina, mentre que a València s'han reunit els representants del club valencianista amb els agents de Guillamón. Fora de casa nostra, Manchester United. Ha parlat Cristiano Ronaldo a les xarxes socials, al seu compte d'Instagram. Aviat sabrem tota la veritat. Parlaré en una entrevista de les últimes 100 notícies que s'han publicat sobre mi, només 5 eren veritat. Un United que diuen estaria interessat en un porter, Jan Sommer, del Borussia de Mönchengladbach, els hi fa falta, mentre que s'allunya la possibilitat de que Rabiot arribi al Teatre dels Somnis. A l'Olímpic de Marsella arriba Issa Caboré, defensa lateral cedit pel City, mentre que West Ham ha fitxat per les 4 properes temporades Tilo Kehrer, del Paris Saint-Germain, per 10 milions de lliures.
El United a la desesperada, eh? Vaig obrint els portals i només faig que llegir la frase el United a por todo,
a todo lo que se menea.
Un munt de noms allà, eh?
No, és un tòpic, però és la veritat. Està disparant a tort i dret, a tot arreu.
Sí, perquè ha començat fatal la Premier. 3:28, abans del debat, Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia.
La imatge del dia. Avui faig la imatge d'un home que precisament ama la fotografia molt i que sovint el veus amb una càmera amb la seva correa penjada a l'espatlla. Aito García Reneses. Avui em diu el nostre company Joaquín Bacigalupo que el presenten a Girona divendres i en venen imatges seves, un entrenador de bàsquet que torna a la Lliga ACB amb 75 anys. Un Aito que va fer un cameo a la pel·lícula La família i uno más quan tenia 19 anys i sobretot un moment de la seva vida que en un temps sabàtic el veies fent reportatges a qualsevol moguda social. Un dia, no fa molts anys, estava al carrer Balmes Diputació captant imatges d'una manifestació amb incidència aldarulls, en primera línia de foc. L'endemà vaig veure una fotografia a l'avantguàrdia dels incidents signada per Alejandro García. Jo vaig pensar que li havien publicat aquesta imatge, però no. Hi havia un altre reporter gràfic que també es diu Alejandro García, em va dir l'Aito, i que estava a l'agència EFE. Aito, un esperit lliure que ha fet el que ha volgut a la seva vida i que té ganes per continuar gaudint de la seva passió, que és el bàsquet a nivell, al més alt nivell. Enhorabona al bàsquet Girona per l'aposta i la meva admiració de sempre per l'Aito García Reneses.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Doncs més un. Gràcies, Oli, per la imatge. A 3:45 PM, de seguida obrim debat.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, opinió, protagonistes, debats...
Yo creo que el Madrid no engaña a nadie. Él solo vende la moto de ganar.
Porque el ADN de un club es ganar. Y para ganar, solo hay que hacer una cosa, más goles que el contrario.
De dilluns a divendres, entre les 3:00 PM, amb Joan Batllori.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs obrim el debat Esports Copé, avui amb el Miguel Rico. Què tal, Miguel? Bona tarda.
Bona tarda, tinguem.
Bona tarda, i avui ens acompanya també el Jacinto Vicente. Hola, abogado.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, abogado? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien.
Bueno, me ha dicho
acabando
un pajarito...
Acabando de comer.
Acabando de comer, pues que aproveche.
Gracias.
Me ha dicho un pajarito que tienes información privilegiada del tema de Foiz. ¿Crees que se puede hacer o qué?
Bueno, el martes pasado ya supongo que te comentaron que hablamos algo.
Sí.
En antena.
Sí.
Bueno, es una operación, yo creo que tiene todavía diversos flecos. El Barça tiene primero que intentar vender. Ahora mismo está más preocupado de intentar vender, deberían de vender a Best, deberían de intentar cuadrar el tema de las inscripciones. Tiene pinta de que, salvo giro muy, muy especial, sería quizá la última operación del verano que la hacen. Mm. El Villarreal es un club que, por un lado, no es un club que tenga una gran necesidad de dinero, con lo cual ellos se remiten siempre a la cláusula. Pero por otro lado sí que es verdad que hay dos aspectos que le pueden favorecer al Barcelona. Uno es que quizá en la operación al final, si se hace, igual entra un jugador del Barça, que sería Balde.
¿Balde?
Sí. Uh-huh. O sea, el Villarreal ha vendido a Estupiñán al Brighton.
Sí.
Entonces podría interesarle un lateral izquierdo. De todas formas, las cantidades son altas, estaría hablando de 25 millones de euros quizá más el jugador. Y luego hay un elemento añadido que el Villarreal sí que tiene interés y por eso igual también es una operación que quizás sea el único punto por el que no se apurara hasta el final, es que Emery está muy interesado en Sadiq, delantero central de Almería.
¿Sí?
Y esa operación es cara, estamos hablando de 30, 30 y pico millones de euros. Con lo cual, por ahí al Villarreal sí que le podría interesar el que entrara dinero. Otro tema es que después el Villarreal tendría que echar un lateral derecho. Pues también esto juega un poquito en que, salvo giro muy, muy inesperado, yo creo que es de las operaciones que tiene el Barça pendientes, quizás sea la última.
Ya. Bueno, es complejo, Miguel, pero bueno, ya veremos, quedan días.
Sí, pero ahora escuchándole a Vicente, la verdad es que yo soy incapaz de entender nada de cómo funciona esto el mercado, porque con una necesidad imperiosa de tener laterales, escucho con perplejidad que podría entrar Balde en la operación, con lo cual ya, en fin... Pues eso, me cuesta trabajo entender todo esto.
Bueno, porque entiendo que vendría Marcos Alonso, ¿no?, para el lateral izquierdo.
La teoría sería que, bueno, que Marcos que... Alonso ya está hecho.
Sí.
Y entonces tendría Marcos Alonso y Alba. Otra cosa es
Balde.
El gusto particular de cada uno. A mí no me sobra Balde, me sobra Jordi Alba.
Ya.
Pero eso ya es otro tema.
Claro, pero es que ayer lo comentábamos por la noche en el partidazo. Yo lo que he visto en los últimos años con el tema de los laterales rebasa mi capacidad de entendimiento, porque ahora hay unos cuantos laterales hechos en el Barça que están jugando en equipos de primer nivel. Por ejemplo, Cucurella, acaban de pagar una cantidad de indecente de dinero por él y está de titular en el Chelsea. Grimaldo está en el Benfica. Miranda está en el Betis. Alex, el otro lateral.
Alex Moreno.
Alex Moreno, sí. También era del Barça. El City acaba de fichar a Sergio García.
Sergio Gómez, sí.
No, perdón, Sergio
sí,
Gómez,
sí.
Que también fue formado en la casa. Y, en fin, pues eso que me cuesta.
Bueno, ante eso tenemos la famosa teoría, que no sabemos si es verdad o no, es teoría que existe, no la firme yo, de la influencia y de ciertas formas del señor Jordi Alba. Jordi Alba no es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se dice que él ha vetado.
Bueno, siempre le han fichado competencia de perfil bajo. Yo creo que hasta ahora, que va a venir Marcos Alonso.
Bueno, es que lo del otro día, yo con perdón, pero lo del otro día de un jugador, de un compañero, de un profesional como Bayiu, que literalmente humilla a Jordi Alba, porque eso es humillar, y con razón, donde se le dice que teníamos la orden de atacar por la zona, buscando la espalda a Jordi Alba, y la presión del Barça la saltamos con balón aéreo a la zona de Jordi Alba. Es que a ver, esto lo llevamos diciendo 5 años. Entonces ya llega un momento en que yo me uno a la sorpresa de Miguel, pensando que el próximo fin de semana se juega Real Sociedad Barça y que los laterales del Barça puedan ser el señor Sergi Roberto y Jordi Alba. A mí me entra en escalofrío.
Sí,
bueno, pues esto es lo que hay ahora mismo.
O sea, que tú inviertas 150, 170 millones en fichajes y que te tengas que encontrar con Jordi Alba y con Sergi Roberto, puede ser para mí.
No, pero la inversión era necesaria. Ese aquí es la pescadilla que se muerde la cola. Tú necesitas los futbolistas de ataque que has firmado. Incluso ahora pues sí, puede que te sobre alguno. Pero también es verdad que tu prioridad desde hace muchos años son los laterales. Yo no recuerdo la última vez. Bueno, sí, ahora mientras lo decía me ha venido a la cabeza. Creo que se fichó a Digne,
sí.
Y es el último lateral que ha fichado el Barcelona. Bueno,
Firpo, ¿no? Firpo.
Sí, pero...
No, bueno, pero es perfil bajísimo.
Perfil bajo, sí, son perfiles suplentes de Alba.
Sí, pero el Digne hizo una... gran campaña en varias buenas campañas en el Everton.
Me parece que ha sido el mejor lateral de Inglaterra este año.
Ahora está en el Aston Villa. En fin, lo he dicho al principio, me cuesta trabajo todo entender todo el lío este de los laterales en el Barça.
Sí, y del mercado en general, Miguel, porque bueno, hay que dar salida a jugadores como siempre. Sí, y es muy complicado todo, ¿eh?
Pero eso viene complicado porque ya son complicados de cumplir, bueno, hasta el punto que el Barça no puede seguir pagando lo que paga a muchos de sus jugadores. Claro, futbolistas con contrato que llevan tiempo sin jugar, que no tienen ninguna garantía de que vayan a ser titulares en otro sitio, normalmente además tendrían que irse perdiendo dinero con los que están aquí, es muy difícil marcharse, muy difícil.
Sí. Sí, sí. Bueno, a ver, quedan 15 días de mercado, Jacinto, a ver qué pasa y a ver quién sale. Puede salir Memphis, que parece que está cerca de salir, no hay que descartar que salga Agua. Lo que pasa que ahora a ver si vas a dejar salir a un montón de delanteros, te quedas sin delanteros, tienes un montón de interiores, puedes acabar descompensando la plantilla, ¿eh?
Totalmente. Y además, si la idea, aparte del tema de Marcos Alonso, si se hace lateral derecho con Foyt o con otro lateral derecho, si la idea es que parece que sí, es que siguen insistiendo en Bernardo Silva, aquí va a ser, es que va a ser complicadísimo, porque o sueltas a De Jong y te permite con ese dinero traer a Bernardo Silva, o es que no lo puedes hacer. Entonces yo francamente, pero es una opinión personal, yo a Bernardo Silva no le veo esa necesidad imperiosa de traerse.
Yo tampoco,
No, yo tampoco. En absoluto. Yo antes de traerme a Bernardo Silva, pues lo que hacía es traerme a Marcos Alonso, me traía un Foyt, si hacía falta, me traía a alguien que sustituyera de una santa vez a Busquets. Entonces, que bueno, ya tienes a De Jong, pero no lo quiero poner ahí. Entonces, yo no veo la necesidad de traer un Bernardo Silva, porque es que le va a costar entre 80 o 100 millones que le pide el City. A mí me sigue preocupando que yo no veo a Guardiola soltando a un jugador que realmente considera imprescindible. A mí me sigue preocupando.
Igual soltarlo, sí, pero ¿a qué precio?
Bueno, como ha soltado a Ferran, como ha soltado a Eric, Entonces, claro, en lo de esos 55 kilos de Ferran, hoy yo creo que ya el 90% de la población empieza a pensar que son excesivos.
Claro.
Entonces, ahora, ¿te va a soltar a Bernardo Silva? Bueno, yo todavía me sigo repitiéndolo. No lo digo yo, la prensa inglesa ha hablado de que este señor se distrae en su vida personal.
Ya.
Entonces, si nos estamos quejando de que el señor Dembélé jugaba la Play, pues hombre, a mí que me permitan... Lo que no, yo sigo sin entender, y es una cosa que me molesta como oyente o como espectador, es que a determinados jugadores se les puede presionar, amenazar, hacer lo que quieras y a otros se les tapa todo. O sea, no puede ser que a Bellón, que prácticamente estamos aquí dando una patada a la salga por lo civil o por lo criminal, al señor Ricky Puig se le ha tapado todo. No puede ser de que aquí tiene que bajarse el sueldo absolutamente todo Dios, y yo no sé qué pasa con el señor Jordi Alba, que cuando se habla de bajarse el sueldo ya ni se le nombra. O sea, Piqué y Busquets se le nombra, luego no quiere. Pero es que a Jordi Alba ni lo nombra. Pues, ¿qué poder, qué saben, qué secretos guardan los señores Busquets y Jordi Alba para que esto, es que encima ni se les habla? O sea, se puede hablar de Bellón, se puede decir a Bellón que se tiene que ir. Hay dos energúmenos que van ahí al entrenamiento a insultar a Bellón. Y el señor, que no digo que lo insulten, pero mientras estaba aquí Ricky Puig, ¿qué ha pasado? Mientras estaba aquí o sigue estando Jordi Alba, ¿qué ha pasado? ¿Por qué a un señor se le puede presionar? Sí, ya lo sé, me lo contesto a mí mismo, es de perogrullo. Porque por De Jong puede sacar 80 millones. Por Alba o por Busquets no puede sacar un duro y no hay ni Dios que pague su salario. Cierto. Pero, hombre, llega un momento en que aquí siguen haciéndose cosas muy mal. O sea, Xavi puede tener cosas muy buenas, pero hay una cosa que dijimos mucho tiempo antes de que llegara, es que tiene un amiguismo muy peculiar con determinados jugadores. Uh-huh. Ese amiguismo es peligroso. Porque, lo repito, te puedes gastar 170 millones que hacen falta, como bien decía Miguel, en delanteros, en centrocampista, lo que quieras, pero como no fiches laterales, sí. Pues igual se te va la porra al proyecto.
Sí. Miguel, remata.
No, pues que el tema de los laterales es una urgencia desde hace un montón de años. Además, tan palpable que el año pasado se firmó a Alves con 38 años porque se consideraba que este chico, y no dudo de la aportación que hiciera Alex el año pasado, pues con 38 años y 2 millones de kilómetros en las piernas, era capaz de dar más que todos los laterales que había en la plantilla, incluido Des, que le acababan de firmar. Y ahora lo que escucho es esto que acaba de explicar Jacinto, de Valdé y el Villarreal, de que también quieren vender a Dest, y bueno, atrás el equipo vuelve a quedarse desnudo.
Sí. A ver cómo acaba esto, lo iremos comentando. Miguel, Jacinto, muchas gracias, ¿eh? Fins una altra.
A vosotros,
que vagi bé, seguim.
Adeu.
Adeu.
El Barça ha de trobar millors sensacions a Sant Sebastià, i ens agradaria explicar-les a Tiempo de Juego, amb l'equip líder de la ràdio.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des de Noeta, Reial Societat, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella
i Roberto López Ufarte, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem ara de l'Espanyol, que estem a dos dies ja només per l'Espanyol Rayo, partit de la segona jornada del campionat de Lliga. Àlex Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Jori.
¿Qué novedades tenemos?
Pues el equipo ya última su preparación para la segunda jornada de Liga contra Rayo Vallecano, y la novedad en los entrenamientos es Javi Puado, el delantero perico, que se perdió los últimos tres partidos de pretemporada y el primer partido de Liga por molestia. Ya se entrena con el equipo y está disponible para Diego Martínez para el partido del viernes frente a Rayo Vallecano. El que parece que no estará disponible tampoco para esta jornada es Raúl de Tomás, el delantero, que es uno de los nombres propios del mercado, sigue entrenando al margen por molestias, así que por el momento vamos a continuar sin verle vestido con la camiseta de Español esta temporada.
¿Qué se cuenta Calero? ¿Qué ha pasado hoy por sala de prensa?
Pues así es, tras el entrenamiento de esta mañana ha hablado Fernando Calero antes del primer partido oficial de la temporada en el RCD Stadium, y este es el objetivo del equipo de esta temporada en el Estadio del Español.
Día a día es un tópico en el fútbol, pero es así. Tenemos que hacer un fortín. Creo que el año pasado conseguimos bastantes puntos en nuestro estadio y hay que seguir en esa línea. Tenemos que ser un equipo que que guste a la afición, que la convenza, que tengan ganas de ir al estadio y disfrute con nosotros y que nos apoye los 90 minutos, que eso seguro que nos ayudará mucho.
Pues el equipo tratará de enganchar a la afición con buen juego para conseguir que el RCD Estadio sea un fortín y veremos a ver en qué posición juega Calero, ya que Diego Martínez ha decidido pasar al jugador de la defensa a medio campo y esto es lo que le dijo el entrenador a Calero sobre el cambio de posición.
Bueno, el entrenador vio más allá del Calero central. Me dijo que creía que tenía buen posicionamiento defensivo para poder ayudar y recuperar balones ahí y que tenía buen pie para dar salida de balón por delante de los centrales. Eso me pide, que ayude a la salida de balón y que esté bien colocado defensivamente. Y es lo que intento y, como te he dicho, intento mejorar día a día.
Seguro que el jugador dará todo en la posición que le pida Diego Martínez para conseguir la primera victoria el viernes ante Rayo Vallecano.
A ver si llega. Gràcies, Àlex.
Que vagi bé.
Atenció, que dono ara dues entrades dobles per l'Espanyol Rayo de divendres. Per les dues primeres trucades, aneu ràpid al 93-270-37-78. 93-270-37-78. De l'Espanyola al Girona, Indira Correa, buenas tardes.
Hola, Joan, ¿qué tal?
Que nos traes diversos nombres en clave mercado.
Así es, el Girona sigue pendiente de nuevas incorporaciones antes de que se cierre el mercado de fichajes el próximo 1 de septiembre. Uriol Romeo es una opción sólida para el Girona. El club se ha interesado por el centrocampista del Southampton, que acabaría contrato en 2023. El salario es el principal hándicap para que se produzca esta incorporación, ya que Romeo cobra más de lo que se podría permitir el equipo gironí. Por tanto, para llegar el jugador tendría que renunciar a parte de su sueldo. Otra posible incorporación en Montilivi sería la de Mika Parmol. Es un jugador que llegaría libre del Barça B y el club blaugrana se reservaría el 50% de sus derechos. Se estaría negociando un contrato a largo plazo y se espera que la operación se cierre esta semana. En la bandeja de posibles entradas también podría estar Agustín Rossi. El Citigroup está interesado en el portero del Boca Juniors para que juegue en el Girona. El equipo podría pagar 2,5 millones de euros por el 70% del pase del jugador y el Boca se quedaría con el 30%, beneficiándose de las ventas futuras. No es una negociación sencilla, pero el club está intentando que ocurra.
Doncs això pel que fa referència al Mercato Girona i tancarem en futbol femení amb l'Aurora Fuster. Aurora, bona tarda.
Bona tarda.
Que el Barça va perdre ahir davant del Bayern de Munic a França.
Així és, les blaugranes no estaran en la final de la Women's Friends Cup després de caure enfront de les alemanyes. Tot i el debut de Heise i Brons, el Bayern va superar el Barça 1-2 en un partit igualat que es va decidir en els últims minuts. El domini blaugrana en la primera part no es va traduir en ocasions. En canvi, el Bayern no va perdonar en una contra i va aconseguir el 0-1. Graham va marcar un gol per empatar el partit. No obstant això, van ser les alemanyes qui van assolir el gol definitiu que les classificava a 6 minuts del final. Precisament Graham es mostrava així de crítica amb l'actuació del partit.
Tenemos suficientes posibilidades que no utilizamos para ganarlo. Me hace mucha pena que no ganamos hoy porque jugamos bien el segundo parte y solo faltan los goles. Estamos trabajando y necesitamos mejorar. Sabemos que no es suficiente para ganar la Champions este partido hoy.
El conjunt blaugrana es jugarà a la tercera plaça enfront del PSG aquest divendres a les 6. A més, un altre apunt de femení, el Levante Las Planas ha anunciat que entrenarà i disputarà els partits de primera en el camp de Las Planas en Sant Joan d'Espí, en lloc del municipal de Bòbila de Gavà. El club ha agraït a l'Ajuntament de Gavà la seva proposta i aquest els ha oferit el camp per si el necessiten en un futur. El conjunt de Les Planes començarà la temporada enfront del Barça a casa l'11 de setembre.
3:48, fins aquí el futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Summertime.
Verano, sol, playa, piscina y tiempo de juego.
Summertime. Cantar tiempo de verano.
Este fin de semana sigue toda la liga en COPE.
¡Rueda el balón!
Este sábado Celta-Real Madrid. Y el domingo Atlético de Madrid-Villarreal. Real Sociedad-Fútbol Club Barcelona.
¡Banquillo Elena!
Y además, la Vuelta Ciclista a España.
¡Arriesgando tumba abierta!
Este no verano también, tiempo de juego.
¡Tiempo de juego!
El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Obrim el capítol poliesportiu parlant de tenis, que avui és un dia important perquè torna a jugar Rafa Nadal a Cincinnati. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda. 6 setmanes després de retirar-se a Wimbledon per aquella lesió abdominal de 7 centímetres que li va impedir jugar a les semifinals a Londres, ho fa el Masters 1000 de Cincinnati aquesta matinada, no abans de la 1 de la matinada, contra el croat Borna Coric, que ha guanyat Nadal en dues ocasions en anteriors enfrontaments. Nadal té com a principal objectiu preparar l'Open USA, que comença el 29 d'agost, però aquesta setmana té opció de tornar a ser número 1 del món si guanya aquest torneig i Medvedev, el número 1, no arriba a quarts de final. El manacorí es mostra prudent.
Estoy contento de estar en Cincinnati después de unos años sin poder venir. Estoy intentando hacer las cosas de la mejor manera posible, con calma, yendo con cuidado en cada momento. Soy consciente que vengo de una lesión difícil, porque al final una rotura en el abdominal es traicionera y quiere con mucho cuidado.
També la pròxima matinada debuta Badosa contra Tomljanovic i Muguruza contra Rybakina. Ahir Carlos Alcaraz va debutar eliminant l'estadounidenc McKenzie en 2 sets i jugarà 8 temps de final contra el croat Marin Cilic.
Gràcies, Sílvia.
Adeu.
I ara parlem d'atletisme amb protagonista a Esports Cope. Tenim a la Raquel González, l'atleta de Mataró, l'atleta del Barça, plata ahir als 35 quilòmetres marxa als europeus de Munic. Anem cap allà. Raquel, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Enhorabona,
Moltíssimes gràcies.
Com has dormit? T'ha costat o has dormit bé, Raquel?
Home, la veritat que no molt, perquè sembla que estàs molt cansada, però l'adrenalina de la competició i el mal de cames et deixa allà acabar de descansar molt bé. Però bueno, que tot sigui això.
I la medalla on la tenies? Penjada al coll, a la tauleta de nit o
no,
la tenies?
No, a la tauleta de nit, a la tauleta de nit, sí.
Escolta, tu ja vas avisar abans de la competició que arribaves bé, després del 5è lloc del Mundial d'Eugin, i has complert la paraula, Raquel?
Sí, bueno, a veure, arribava bé perquè l'estat de forma era molt bo, però sí que és perquè ja això ho teníem reservat, no ho podíem fer públic, que vaig agafar el Covid després del Mundial, i vaig estar uns dies amb febre i l'objectiu aquelles setmanes han sigut de recuperar-me més que d'acumular entrenaments. I clar, jo sabia que depenent d'això, pues, l'estratègia de la competició podia canviar i per això ho vam mantenir una miqueta en secret. Però bueno, m'he recuperat i he pogut competir molt bé.
Sí, any difícil, com tu dius, Covid entre el Mundial i l'Europeu, i has tingut mononucleosis també aquest any, no?
Sí, la veritat que ha sigut un any de molts reptes, tant a la pista com fora de la pista, però ha sigut increïble perquè al final ho hem ajustat molt bé, hem sabut planificar, el meu entrenador confiava molt en mi, en el meu estat de la capacitat de ficar-me sempre en forma, i jo confiava molt en ella, en la planificació, i hem arribat a tot molt bé, la veritat.
Parla'ns una mica de la cursa, Raquel. La grega rival molt dura, vas anar amb ella, tu tenies clar que era la referència una mica, no?
Sí, jo sabia que ella era la principal rival i que la competició era entre ella i jo, tot i que la hongaresa marxava, no? Però, clar, jo tenia que jugar la carta de que, com vaig patir Covid, pues, la competició no podia ser amb un ritme tan pur com el que va passar avui. Llavors, dic, bueno, jo me quedo aquí con la grega, que és el meu principal camp de baralla, i entre ella i jo, pues, un mano a mano, fins que, bueno, ja el cos va... algun canvi li va... un o l'altre, però ja l'últim ja vaig dir, aquest ja no puc més.
I què hem de fer, Raquel, per poder superar la grega? Perquè tenim, ja hem de pensar en Budapest 23 i en París 24.
Sí, Sí. Pues anem molt d'anar, ja, mira, si aquest any hem arribat a aconseguir aquests resultats amb els inconvenients, amb un any tan complicat, espero que l'any vinent, tampoc no demano que sigui un camí totalment pla i de roses, però una miqueta més de complicacions i que, bueno, que donem un cop més cap endavant.
Raquel, la marxa a nivell de parador internacional ha tingut una evolució en el sentit de carregar-se la prova dels 50 i incorporar la dels 35, mantenir el 20 i el 35. El que passa és que tinc la sensació que per l'espectador mitjà el 35 és com un 20 allargat i que es trenca aquesta diferència que hi havia entre el 20, que era més velocitat que estratègia, i el 50, que era més estratègia que velocitat.
Sí, la veritat que en un principi ens pensava que també era una distància llarga, però és increïble el ritme pels que podem anar a un 35, i dius, però a veure si és gairebé el doble de distància, no? Però també s'agafen ritmes molt ràpids. I aquella petita diferència de 10 quilòmetres, bueno, 15 quilòmetres entre la prova del 35 i 50, pues fan que sigui una prova més de supervivència, no? Llavors és aquesta diferència.
Molt bé, Raquel. Sigui com sigui, la marxa sempre dona, gairebé sempre ens dona alegries, eh? L'atletisme espanyol i l'esport espanyol.
Sí, som allà uns peleones.
Sou la salvació. Demà,
a casa, a Espanya està molt cara. O sigui, arribar a ser campionat d'Espanya no veus com està de car. Però, clar, sortim a nivell internacional i, pues, té els èxits que té.
Sí, senyor. Raquel González, gràcies per atendre'ns. Repeteixo, felicitats, a disfrutar, eh?
Gràcies, plaer.
Adéu, que vagi bé. Gil, de moment la cosa va molt bé. Què tenim avui? A veure.
Doncs mira, avui estem pendents d'en clau catalana de Maria Vicente. Ha arrencat l'heptalon amb les dues primeres proves. Maria Vicente és 18ena, li han tingut dificultat en els 100 tanques i aquesta tarda li toca el pes, que no és precisament una de les proves més predilectes de Maria Vicente. I hem d'estar sobretot pendents d'Asier Martínez. 110 tanques, arriba el navarrès amb la millor marca dels inscrits i amb permís de Pozzi és candidat claríssim a l'or. Des de 8:45 de les semifinals, la finalíssima, on ben segur ha d'estar l'atleta navarrès, 10 de la nit i 22 minuts.
Estem pendents de l'europeu d'atletisme i també dels europeus de natació a Roma. Avui pendents, Indira, de Carles Coll, opció clara de medalla per la delegació espanyola.
Sí, Carles Coll ha conseguido uno de los mejores tiempos. El nadador catalán ha terminado sexto en la clasificación global, pero a tan solo 28 centésimas de la segunda posición. Esta tarde, a las 18:37, Coll nadará a la final de los 200 estilos, con un puesto asegurado entre los 8 mejores de Europa. El nadador hace una valoración de la final de esta tarde.
Per la final espero disfrutar-la moltíssim perquè és un estadi molt gran on hi ha molt de públic i a mi això m'ha agradat moltíssim ara a la semifinal i espero disfrutar igual que he disfrutat avui i si pot ser acompanyat d'un bon resultat, pues encara millor.
Además, se podrá ver a Carles Coll en el relevo de 4% estilos masculino junto a Nico García, Mario Moya y Sergio Celis, clasificados para la final de esta tarde a las 19:25. Por otro lado, Julia Pulladas y Mireia Belmonte se quedan fuera de la final de 200 mariposa y en los 400 metros libre, Belmonte tampoco ha pasado a la final, quedando en el 17º puesto.
Gracias, Indira.
A ti, que vaya bien.
Tancarem amb un apunt de bàsquet parlant de la derrota de la selecció espanyola ahir davant Lituània en partit de preparació per l'Eurobàsquet. Aurora.
Doncs segona derrota d'Espanya en els partits preparatoris per al Mundial 2023 i l'Eurobàsquet. Una dura prova enfront dels lituans, on els espanyols van competir bé. No obstant això, no van ser capaços de reaccionar a la superioritat del seu rival. Tot i la derrota, aquestes eren les declaracions d'Escariolo.
Yo creo que el objetivo principal, que era de reducir el enorme gap físico que tenemos contra este rival, ha sido conseguido. Estoy muy contento por la actitud de los jugadores. Hemos competido, hemos defendido dentro de los errores que todavía se producen, obviamente.
La selecció lituana va ser superior i va dominar tot el partit. Els espanyols van somiar amb la pròrroga als últims instants, però es van quedar a les portes. El conjunt d'Escariolo s'enfrontarà demà a la selecció lituana, aquest cop en el Vilnius. No obstant això, ho farà sense Rudy ni Willy. Amb dos descansaran i tornaran al grup el 21 d'agost.
Superstar. Sí, avui també s'ha parlat una vegada més a la redacció de la eterna comparativa Casimiro-Busquets, parlant del United, de Casimiro...
Has parlat tu.
No, ha parlat Aurora Fuster. Hem trobat un document, Batllori, de 20 segons, que condensa el que pensa Aurora Fuster sobre Carlos Casimiro.
Lo voy a correr de cuesto, le dio 15 tragantas, y cuando se levantaba le dio la espalda una puñada, mientras que se desangraba, le arrancaba el intestino, y ya después de violarlo, le dio 4 o 5 tiros. Y como pasa siempre, no bota esta pa' Casemiro.
Leyendas urbanas. Leyendas urbanas, Batllori.
Sí,
sí. Última hora.
Gran futbolista, per això. Gran futbolista.
El mejor en su posición. Real Sociedad Barça. Informen des de Sant Sebastià. Tot venut. No queda un sol tiquet. Avui tenim partits d'anada de l'última ronda prèvia de la Champions. Destaca el Dinamo de Kiev, Benfica. Atenció, Nairo Quintana ha donat positiu per tramadol en les anàlisis del passat Tour de França. Per la sisena plaça del Tour sí que podria participar a la Vuelta a Espanya. Recordem, Andrea Pereira jugarà les properes dates al Amèrica de Mèxic.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Marxem actualitzant les enquestes en clau Barça. Què és més prioritari reforçar? Creieu que el lateral esquerre el 38%, lateral dret 62%. En clau espanyol, és necessari fitxar un altre porter? Creieu que sí, el 78%. I en clau Girona, quina posició s'ha de reforçar? Creieu la majoria que al mig del camp, amb el 37%. Les quatre, que vagi bé.